Radio Vilafranca.
Avui a l'entrevista parlem de música. Si la setmana passada conversàvem amb Sònia Linares sobre el seu nou disc, un altre baix penedesenc ha tret nou disc, és el David Chueca. I parla la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia. Tornem amb música, perquè aquí al Baix Penedès tenim autors, artistes que estan fent coses molt xules. I si fa uns dies en parlàvem amb la Sònia Linares, avui en tenim, com bé deies, el David Chueca. Molt bon dia, David.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt a gust aquí, com a casa, com sempre.
Que bé. Escolta, nou treball que has tret. Explica'ns.
Explico. Bueno, pues sí, és el segon treball del meu projecte, doncs, més personal, que es diu Transfolklòric. És el projecte on jo faig la meva música que jo vull fer i que no ho faig col·laborativament amb cap altre artista, no? Normalment o treballo amb la Sònia en projecte de Jasul, o treballo amb més gent al projecte d'Etco, o toco amb altres bandes, però el que jo faig com a projecte meu personal, on no participa cap artista més, només jo, és aquest, és Transfolklòric.
11 temes?
11 temes, 11 cançons de música, doncs, una mica ambiental, moltes textures, pianos amb poquetes notes, és un tipus de música... A mi m'agrada dir que més que tu escoltar la música t'escolta tu. És música per estar fent una altra cosa, tipus, doncs, a escombrar per casa, o rentar els plats, o mirar per la finestra sense fer res. És una música per moments una mica d'introspecció, on tu et connectes amb tu mateix. I va una mica per aquí. O sigui, no és una música per ballar, ni per anar al gimnàs, ni per sortir a córrer.
Home, depèn.
Bueno, depèn, depèn. Sí, t'agrada. Sí,
del que t'agradi.
És veritat.
Per què miralls?
Per què miralls? Mira, doncs... Tenia el dubte de ficar miralls o reflexes. Tenia aquest dubte amb el títol. Perquè quan estava fent les cançons, em vaig donar compte que moltes vegades em quedava mirant els reflexes que n'hi ha a l'estudi a través de la llum i les finestres. No? Doncs, una mica de llum que enfocava una planta, i la planta es reflectia a la paret, no? Uh-huh. I hi havia una mica de moviment o el que sigui de vent de fora, doncs no miraves directament la planta ni la finestra, sinó que miraves el reflex que donava, no? Uh-huh. I aleshores això em donava com una mica de peu a pensar que hi ha altres punts de vista que siguin com paral·lels, però compartint el mateix espai, no? Que és el que passa quan tu estàs veient un mirall, no? Tu mires davant d'un mirall i el mirall reflexa tu i reflexa...
Altres coses que no veus,
altres coses,
no?
que estan allà, però les veus d'un altre punt de vista. Aleshores vaig decidir finalment miratge. Sí, sí.
11 temes. Quant de temps t'ha portat fer aquest nou projecte?
Doncs mira, jo en aquest diria que he trigat... El procés compositiu és molt ràpid, perquè el procés és arribar a l'estudi, connecto les màquines, els catxarros, els equips, i faig la música, la gravo i queda allà. I ha sigut un procés... Aquest procés és bastant ràpid, no? Aleshores, el procés que més triga és deixar-ho reposar una mica, descansar, tornar al cap d'una setmana, tornar a escoltar i mirar si vull ficar alguna cosa més musical o no, uh-huh, i treure-la, no? Aleshores, el procés compositiu és molt ràpid, però el procés de maceració, diguem, triga una mica més. Però jo crec que en total, des de que em vaig posar en aquest nou treball fins a que ha sortit, han sigut uns 4 o 5 mesos, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. En l'altre, per exemple, vaig trigar 2 anys, perquè teníem el primer. Sí, vaig trigar 2 anys, però no pel procés de composició, sinó perquè... trigava més temps en deixar-ho escoltar-ho, no? Uh-huh. I també em passa que els projectes personals d'aquest treball, o sigui, els projectes musicals del meu projecte, diguem, passen molt quan hi ha canvis de personals, de laborals. m'ha coincidit.
Explica'ns.
Sí, quan jo he fet com un salt laboral en els jocs on estava treballant, és quan he tingut temps de poder fer això, de poder desconnectar del que estava fent, connectar-me amb la música que a mi em surt i tornar un altre cop al món laboral d'una altra manera, no? Amb un altre projecte o amb una altra escola o coses d'aquestes. Aleshores, m'han coincidit els dos que he fet amb això, no? De dir, el temps en què la incertesa de, hòstia, cap a on he de tirar ara, cap a on, què faré ara, o quin projecte em vull vincular o quin projecte vull treballar més, on dedicaré més les hores laborals, doncs en aquest impàs d'incertidumbre, diguem-nos, és on ha sortit aquests àlbums.
Clar, no sé si és bo o dolent en aquest
cas. Ni bo ni dolent.
És el moment,
és el moment,
no? És trobar el moment,
sí.
No? De...
Sí, també perquè també en els treballs moltes vegades en l'àmbit laboral és que t'ocupa moltes hores, no? I no t'ocupa només les hores de feina, t'ocupa les hores de quan arribes a casa encara tens o WhatsApps o estàs pensant demà que tens una reunió no sé què o un projecte que estàs fent que no saps si et sortirà i has de fer 1.000 contactes perquè arribi a temps i no sé què. Aleshores, no només és la part laboral, sinó la part de postlaboral, no? La que portes a casa, però és una part molt mental. Aleshores, això és veritat, sí que m'he adonat que et deixa poc espai per...
La creativitat.
Per la creativitat pròpia, no? Quan treballo amb altres projectes, doncs, com és una mica també professional, doncs vas, treballes i ho fas. Però en el teu personal, doncs, trobava que tenia molt poc espai per mi. Aleshores, aquests àlbums han sortit quan he tingut una mica més d'espai. O sigui, ha passat així.
Clar, deies no, que la vida laboral, però jo t'anava a preguntar, en aquest món que vivim actualment, és difícil ser artista o músic?
Jo crec que és molt difícil i ha sigut sempre molt difícil. Però no per... Bueno, sí, suposo que la societat, el tema artístic, es valora molt quan ja està fet o quan mediàticament ja tens un nom o quan hi ha una mínima repercussió. El 90% d'artistes d'aquest país són gent que treballa i combina el món laboral amb el món artístic i no es poden dedicar a això. Aleshores, clar, no li donem el valor que es mereix, això, no? Sempre veiem com quan anem a veure un concert, veiem l'espectacle o l'obra de teatre, veiem l'espectacle en aquell trosset, no? Que ens connectem una hora i mitja a l'obra de teatre, però no veiem que darrere potser hi ha 2 anys de feina, no? I costa molt això. Sí, crec que és molt difícil viure de l'art en aquest país o en aquesta societat que estem ara mateix.
L'arribada de la intel·ligència artificial està donant molt a parlar,
sí,
sobre el tema de música.
I en tot. En el món de la música també. Sí.
En aquest àmbit, en la part més artística, com us afecta als que sou creadors?
Que bona pregunta aquesta. Jo crec que puc parlar personalment, eh? Jo intento fer servir el menys possible la intel·ligència artificial. Sí que de vegades l'he fet servir per alguna cosa com més d'escriure un document que jo no vull escriure o un catàleg d'episodis de, no sé, de classes que necessito títols, no? Aleshores, o algunes referències o el que sigui. Però jo crec que com a eina és boníssima en qualsevol àmbit. El que passa és que potser ens confonem, o jo crec que ens estem confonent en que donar... eines de creativitat a la intel·ligència artificial, no? Jo crec que jo vull la intel·ligència artificial perquè faci allò que jo no m'agrada fer o que em treu temps per poder dedicar-me jo a ser creatiu, no? O sigui, a mi que una intel·ligència artificial pugui fer una cançó de dalt a baix, està molt bé, però jo vull una intel·ligència artificial que em fregui els plats, que em faci la rentadora...
Una conga de tota la vida, no?
Això. Jo vull una intel·ligència artificial que em tregui aquestes coses que a mi em treuen temps de dedicar-me a la creativitat, no? Però com a eina és superpotent. És superpotent.
Arribarà un moment en el que us trobareu en perill?
No ho sé. Jo crec que una cosa que no té la intel·ligència artificial és o ara mateix no té, és la capacitat de sentir això. I això com quan tu ets una persona creativa que les teves sensacions i emocions i això ho reflecteixes en art, per molt que la intel·ligència artificial pugui copiar això, sempre estarà buit de contingut, diguem, no? O sigui, tu li pots dir a la IA, li pots dir fes-me una cançó de no sé què, no? I te la fa i tu menges comercialment, no? Uh-huh. Però està buit de contingut. Aleshores, a tu t'agrada l'art i ets una persona que t'agrada la creativitat, l'art i això, doncs si t'agrada un artista, normalment el que vas és... A veure, què m'explica aquest artista, no? Què em vol dir? Quina és l'etapa de la seva vida? A veure, vaig a mirar una entrevista, a veure què fa, com es troba, què em vol explicar amb aquest treball, no? I això l'intel·ligència artificial no ho tindrà mai, de moment. Aleshores... aquesta capacitat de reaccionar i transformar, no, ella crea algorítmicament una cosa, però buit de contingut, no? Uh-huh. Que ens pot servir per moltes coses, però jo crec que si a tu t'agrada un artista, doncs, o segueixes un artista, doncs a mi m'agrada molt, per exemple, el Pau Ballbé. És una persona que ha portat 18 àlbums aquí, ara pot viure d'això, i tu vas escoltant els seus àlbums i m'agrada veure les entrevistes que fa, això, i vas veient el seu procés creatiu de vida. No, això la intel·ligència artificial no ho farà
mai. I no ho mostrarà.
No. Aleshores, com a eina és potentíssima, sí, et pot ajudar en moltíssimes coses, sí. La part creativa cada vegada està més potent i copia una mica el producte final, copia això, però el que hi ha darrere no ho pot copiar perquè no ho té.
La gent ho valora, perquè abans parlàvem, no, de vas a un concert, vas a veure un espectacle, la gent només veu aquella hora i mitja i no hi ha, no sap o no s'hi posa en el fet de tota la feina que hi ha darrere.
No sé si la gent ho sap o no, però bueno, crec que com a producte final està molt bé, està molt, molt aconseguit, però al final és una cosa de usar i tirar, no? I
de consum ràpid.
De consum ràpid, no? O sigui, no és... I també passa que al final tothom acaba sonant igual, no? Això és com anar al McDonald's, ara diré un exemple molt tonto, però és així. Tu vas al McDonald's d'aquí i vas al... Bueno, aquí no sé si n'hi ha, però al McDonald's de Barcelona. I vas al McDonald's de Xina o de Japó o de Berlín o dels Estats Units i és el mateix.
És, no? Una còpia.
És una còpia. Però l'artista d'aquí no sona igual que l'artista d'allà, no? Aleshores, la intel·ligència artificial és una mica això, també. Al final, és una còpia d'una còpia i si tu vols McDonald's perquè t'agrada, doncs perfecte. Si vols un altre tipus de consum o t'agraden, tens altres inquietuds artístiques o com a consumidor, doncs vas a buscar el que vas a buscar, no? A mi m'agrada últimament molt la música, doncs la música d'Islàndia, de Noruega, de Suècia, tot això, tenen un punt que a mi m'atrau molt ara mateix, no? Electrònicament i el que fan, però això no... només ho pots trobar allà, no? Anar a trobar allà això en tots els països del món, doncs no ho tens, a cada país tens la seva artisticitat i els seus inquietuds, no? Uh-huh. I amb el McDonald's això no passa.
No.
I amb la intel·ligència artificial doncs passa una mica el mateix. Saps?
Déu-n'hi-do. Escolta, parlàvem de miralls, d'aquest nou treball. Com funcionen les reproduccions? Perquè sabem que està Spotify. Fa uns dies parlàvem a nivell privat d'aquest monstre, no? D'aquest monstre que ha vingut a... No sé si a suplir les discogràfiques o a... La seva idea inicial era molt bona, potser ara s'ha pervertit una mica. Com funciona? Com està funcionant?
Doncs mira, dir la veritat, m'és bastant igual si funciona, si té més reproduccions o menys. No és un tipus de treball que necessiti fixar-te en això, no? És un tipus de treball que que jo vull fer, que vull expressar, que vull treure, que vull tenir un treball fet i passar de pàgina per poder fer un altre i així. Però realment no em fixo gaire en això de les reproduccions. Sí que és veritat que també perquè no és un projecte que hagi d'estar dintre d'un circuit industrial ni de concerts, ni de festivals, ni de reproduccions, diguem, el top 10 de Spotify. Sé que no va per aquí la meva inquietud artística, no? Aleshores, el que sí que m'interessa, per exemple, és quan la gent em diu, hòstia, doncs m'he escoltat el disc i mira, m'ha connectat en algun moment. O estava fregant els plats i estava amb els plats i, hòstia, he posat la teva música i estava ja sonant i no m'he donat compte i ja ha passat tres cops en l'àlbum, no? A mi aquestes són les reproduccions que m'interessen, no les que posi un número allà, que està molt bé, però no em diu gairebé res.
Sí, parlàvem de la IA, ara t'haig de preguntar, Spotify us ho ha posat més fàcil o no?
Jo crec que no. La idea de Spotify és boníssima, perquè tu, com a consumidor de música, vas a Spotify, tens qualsevol artista del món, qualsevol catàleg, aquesta idea és boníssima, tu pots accedir a un catàleg infinit, universal del món musical, com a idea és brutal, no? Però no acaba de ser una cosa que acaba de ser una empresa dintre d'un sistema capitalista que el que prioritza són els seus beneficis i no repercuteix ni reverteix amb els artistes, no? Ara, cada vegada les condicions perquè tu puguis cobrar alguna cosa a Spotify es van endurint més, no? Si ets un artista petit, doncs necessiten uns mínims de reproduccions per cançó perquè et paguin 0,03 cèntims per reproducció, en el millor dels casos. Aleshores, a un artista petit com, o un projecte petit com és el meu, jo ja sé que jo arribo a cobrar 50 euros de Spotify, potser trigo 30 anys perquè no tindrà les reproduccions que necessita per jo, no? Però com a idea és boníssima, però no deixa de ser un negoci, no? Uh-huh. I aquesta és la part de que potser als artistes ens costa més, perquè lluitem amb això, no? El món hauria de ser més artístic, no l'artisticitat no hauria de ser com un negoci i hauria de ser accessible per tothom i tots els artistes haurien de poder viure del seu art, no? Això Spotify no ajuda a que això passi, al contrari, no? O sigui, al final acabes en una batalla a veure qui tens més reproduccions per cobrar una mica més, no? Però al final és un hàbit de consum. Abans també passava amb les discogràfiques, no? O sigui, tu compraves un CD i el tant % de 10 euros que... o ara hi ha 1.000 pessetes que m'he comprat un CD. Sí. Això denota una mica l'edat. 10 euros d'un CD... Ves a saber què revertia amb l'artista. Un euro igual, no, o sí. 50 cèntims, no?
O menys, fins i tot.
O menys, no? Aleshores, no deixa de ser un canvi d'hàbit de consum, però les regles continuen sent les mateixes. Aleshores, no beneficia que sigui més democràtic, que beneficia el consumidor, però no beneficia l'artista.
T'agradaria viure només i exclusivament de produir i de composar?
Sí, jo crec que m'agradaria i crec que m'agrada perquè al final jo no faig altra cosa que no estigui relacionat amb la música, amb la meva vida laboral. O faig classes de producció, o faig classes de combo, o faig produccions, o mescles, o produeixo artistes, o toco en directe. Aleshores, sí que seria una mica la il·lusionària de dir, vull viure només de ser músic. Hi ha gent que ho pot fer perquè són boníssims. El meu nivell per ser músic de directe no és aquest. Aleshores, sí que diversificant he pogut, doncs, dedicar-me 100% la meva vida laboral d'autònom a dedicar-me a la música. Què és fent classes, què és produint, què és anar fent de tècnic de so aquí, de vegades allà, i altres vegades doncs, fent concerts. Doncs ja sóc més que considero com un afortunat, puguem fer això.
Déu-n'hi-do, el que has dit.
Sí, perquè jo, també jo he arribat aquí després d'un punt laboral també habitual, no? De la majoria de gent, que és treballar per feines que necessites un treball, necessites treballar i ni t'és vocacional i vas a parar allà, pues, doncs, de, com per un currículum, un contacte, però necessites feina. Jo vaig estar molts anys al Periódico de Catalunya treballant a la impremta. Vaig estar 10 anys de nit a les bobines, en paper. Jo portava una màquina que, si has comprat alguna vegada un diari un diumenge i obres, tens el dominical dintre, sí, o la publicitat dintre.
Sí.
Doncs jo, la meva màquina feia això. Aleshores, era un àmbit laboral perfecte, però a mi no em suposava res, només en la part econòmica.
Era feina.
Era feina. Aleshores, vaig arribar un moment que vaig dir, jo això no ho vull per la meva vida, per la resta de la meva vida, vull, ja començava a tocar, ja havia estudiat producció, ja començava a moure'm una mica a nivell semiprofessional dintre del món musical, doncs vaig decidir apostar una mica per això i segurament guanyaré menys diners i tindré més inestabilitat econòmica i tindré potser més incertidumbre, diguem, no? Més incertesa. Però sóc més feliç que no anar a treballar a una fàbrica. I aquest és el meu, com el meu punt d'orgull, de dir, hosti, no passaré, espero no poder passar mai més per una fàbrica o per un treball que no estigui relacionat amb la música.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. La meva cara era, uau, no ho sabia. Sí, això sí. Ha estat, sort que no es veu en ràdio, però ha sigut com, m'he quedat en sí. Plan, no ho desconeixia, aquesta part. David, et sembla si deixem una mica de música?
Tant,
amb aquest nou treball, Miralls, de Tree, que deixarem aquí una miqueta de fons. David Sueca, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ens encaminem cap a 11:15, mig minut i ens hi plantem. Els serveis informatius tornen a entrar a l'estudi i ens expliquen què està passant aquest dimecres arreu de l'Alt i el Baix Penedès. I després d'actualitzar-nos, nosaltres seguim a punt ja de creuar aquest meridià, tot fent tertúlia amb la nostra gent gran. Avui seran la Júlia, la Conxita, l'Eulàlia i el Pere i els proposem parlar de bullying, d'assetjament escolar. A les 11:20 tindrem el nou president, Xavier Olivella, i acabarem a 11:15 amb dues propostes a la gent del detall.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Amb les dades del mes d'abril, el 2025 continua sent un any molt bo a l'Alt Penedès pels registres d'atur a la baixa. El conjunt de la comarca registraven el 30 d'abril 4.541 persones a l'atur, amb una reducció de 29 persones respecte al mes anterior i una taxa d'atur registral del 8,2%. A Vilafranca hi ha 1.720 aturats. 6 més que el mes de març. A Sant Sadurní són 488 les persones registrades a l'atur, amb una baixada d'11 aturats respecte al març. A Santa Margarida i als Monjos la baixada és de 2 persones, amb un total ara de 300 aturats, i a Gelida hi ha 314 aturats, amb una reducció de 12 persones en relació al mes de març. Si es contemplen les dades interanuals, cal destacar que el mes d'abril, d'ara fa un any, hi havia 300 persones més a l'atur a l'Alt Penedès. Us parlem ara de les obres per reduir els efectes d'inundacions a Sant Martí Sarroca. A la zona del pàrquing de l'Ajuntament, que és la part amb la cota més baixa de tot el municipi, s'està fent una intervenció per tal que, en episodis de pluja intensa, l'aigua que s'hi acumula pugui desguassar directament al torrent sec, evitant així la inundació d'aquest punt. Des de l'Ajuntament s'ha indicat que quan es produeixen pluges tempestuoses, les infraestructures de desguàs resulten insuficients, com passa arreu, i per això, com ja es va fer en la zona esportiva, es desvia tota l'aigua possible directament cap als torrents, sempre que ho permeti la seva proximitat. Llorenç del Penedès il·lumina l'edifici singular de l'Agrícola. És una obra de l'arquitecte modernista César Martinell. Des de fa uns dies, l'emblemàtic celler modernista de l'Agrícola de Llorenç del Penedès, dissenyat per César Martinell, llueix il·luminat. Es tracta d'una construcció d'interès local, obra del gran arquitecte, deixeble de Gaudí, que forma part del patrimoni del municipi i que des d'ara brillarà amb llum pròpia també de nit. La jornada de divendres passat va ser especial per l'Agrícola de Llorenç, ja que l'acte va coincidir amb la presentació del seu primer cava ecològic reserva, un nou pas cap a la sostenibilitat i a favor de l'economia dels pagesos locals associats a la cooperativa. L'associació Festa de la Filoxera posa a la venda els tiquets pel dinar del Brot. L'associació Festa de la Filoxera comença a escalfar els motors per la 44a edició de la festa que cada any se celebra els dies 7 i 8 de setembre. Com ja és tradició, el primer acte serà el dinar del Brot, que tindrà lloc diumenge 18 de maig a Can Mas de la Riera. Els tiquets es poden comprar a www.festadelafiloxera.cat fins al divendres 16 de maig. Tots els assistents s'han d'adquirir un tiquet que inclou el beure i les postres tradicionals. A més, aquest any, i com a opció extra, s'ofereix l'opció d'adquirir de forma anticipada un tiquet per la paella popular que es durà a terme. El tiquet infantil té un cost de 5 euros, el d'adult també és de 7 euros i el de suplement del tiquet de la paella és de 7 euros. La jornada començarà a les 11 del matí amb el primer torneig de Mataconills, una competició divertida per equips de totes les edats que comptarà amb dues categories, familiar i adults, a partir de 16 anys. Després del dinar, a la tarda, continuarà la festa amb música ambient, una rifa popular amb premis especials i un bingo musical per posar a prova les cordes vocals.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15. El passat 2 de maig es va commemorar el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i ahir, el tema de la setmana, vam abordar-lo amb diferents veus. I és que el bullying, que des de fa uns anys està més reconegut, ha existit sempre. Potser anteriorment no tenia nom, però passava, però existia. Avui amb la nostra gent gran en volem parlar. Com era a la seva època? Ho havien viscut en primera persona o tenien algú a classe que patia bullying? I ara, amb els seus nets i netes, coneixen casos. Encetem la tertúlia amb la nostra gent gran a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta tertúlia. Avui parlem de bullying i ens acompanya la Júlia Brix. Júlia, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Et veia fent que sí mentre la Sílvia feia aquesta introducció.
Sí, és clar que sí que existia. Vull dir, d'una altra forma, de forma de crítica o de que te raconaven o el que sigui. I nosaltres en dèiem mania, aquest antimania, aquest el que sigui, però ara... s'ha demostrat que és una cosa més important. Llavors no hi donàvem importància, només, mira, sí, pobre, de vegades hi havia alguna nena que quedava més enrere, ja sigui perquè tenia algun problema físic o mental, i llavors, mira, els deixàvem una mica arraconats. Avui en dia es fan moltes coses per aquesta gent. perquè fan que es normalitzi el més possible. Però abans, inclús, jo anava a les monges i sí, seien a l'última fila perquè no molestessin. Vull dir que els mateixos mm-hmm. professors ja ens ho posaven fàcil per menysprear-los o per escarnir-los de vegades, algunes vegades. Jo me'n recordo que en teníem una que quan reia feia com uns xiscles i unes coses i totes ho fèiem, l'escarníem. Quan la veia, vull dir que són coses que després quan vas madurant ho vas veient. I desgraciadament el bullying és molta causa de la gent que no vol viure. Des de viure i si no s'agafa a temps o no tenen un bon puntal i uns bons referents i malament, perquè en conec d'aquests que han perdut algun fill a través de fer bullying, començant per l'escola i després ja més grandets i s'han sentit rars i al final, doncs mira, un amic de la família es va estrellar contra un arbre i es va matar, evidentment.
Sumem més opinions anant a Domenys Ràdio, on ja tenim a punt la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i la Laia Batlle. Bon dia de nou.
Hola, molt bon dia a totes. Eulàlia, Conxita, bon dia.
Hola.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé, sí?
Mirem que sí.
Mireu, avui toquem un tema una mica delicat, no? Com és el bullying. Què en penseu vosaltres?
Home, és per qui ho pateix és molt fumut, Perquè... De tota manera, encara que hem avançat, em sembla que els professors i això o no saben veure o no estan prou informats per portar-ho endavant. No ho sé, però sí que n'hi ha, sí. Jo tinc el fill d'una coneguda. Que ara no, però el que va passar és que es va rebotar i llavors ho va començar a fer ell. Un cop es va animar, diguéssim, ja, de tant d'allò, llavors ho va començar a fer ell. El que passa és que aquests sí que l'han sabut agafar temps. I llavors ja aturar-lo perquè no seguís per aquell camí. No, però és fumut. Es fa patir molt, sí.
Ja. Eulàlia.
Aviam, jo primerament vaig anar a una escola pública aquí a Sant Jaume que anàvem tota la canalla a la mateixa escola. Grans, petits, mitjans, més grans, vull dir, érem tots allí, potser érem 40 o 40, ben bé, érem 40 dintre una classe, la classe dels nens, classe de les nenes. Aquesta paraula de bullying, bona fe, que no l'havíem sentit enraonar mai, ni parlar mai, que jo particularment estic en contra de tots els anglicismes que estem entrant dintre la nostra llengua, perquè vull dir, bullying té d'haver una traducció en català, per dir-li bullying. I és que és amb tot. Tu llegeixes el que vulguis i sempre hi ha una colla de paraules que són en anglès, i això em subleva.
Sí, bueno, és el que se n'hi diu assetjament, en aquest cas.
Assetjament, ja està. Per què n'han de dir bullying? Mira, és igual.
T'has Eulàlia?
No, és el meu parer, vull dir, no trobo...
No, és veritat, és raó.
Però no tan sols amb això, amb moltes d'altres paraules.
Amb moltes coses, sí.
I els però això no ja ve de dalt, dels mateixos periodistes que n'escriuen, bueno, ja el titulen vulgui, amb lletres ben grosses.
Sí, sí, no, és igual, que vingui de qui vulgui, però vull dir que doncs ho trobo fatal.
Jo tampoc no ho trobo bé, no,
per la meva opinió, perquè ja dic, llegeixes un escrit allà, on sigui d'un diari o del que sigui, i hi ha una colla d'expressions d'aquest tipus que tu les entens perquè no saps anglès, pel que vas llegint i penses que vol dir allò, però vull dir... Bé, doncs això del bullying aquí a Sant Jaume, jo particularment ni ho havia viscut, ni havia vist que ho visqués ningú.
Jo no ho he vist tampoc
perquè,
a la meva escola.
Era diferent, vull dir, aquí en una escola de poble, jo hi vaig estar fins a 15 anys, vull dir que doncs no hi havia
però
una mena d'assetjament ni amb ningú... No ho sé.
Sempre hi ha algun nen que, pobret, no es destaca tant per alguna cosa i ha de seguida el cataloguem,
sí. Aquí a Sant Jaume hi havia alguna noia, una nena, doncs, que també seia a l'últim banc, però llavors tampoc ho sabíem. Si ho penses ara, penses poder sí que era
bullying. Bueno,
però no li feien ara... nosaltres, Li feia poder la mateixa mestra, ves què et dic?
És el que
perquè,
jo dic.
Perquè, sí. Perquè la mestra la feia seure allà darrere. I llavors quan... Sí. Jo era molt... Sí, sí. Aviam, per dir-ho molt d'una manera així que em posi medalles, era com una mica líder, per dir alguna cosa. Llavors era molt... Devia contestar o devia el que sigui. I el càstig era anar a seure al darrere en aquella nena. O sigui, quan em castigaven...
La nena mateixa ja era càstig.
No, la nena ja seia amb una taula al darrere, de sempre.
Sí,
i la mestra,
sí, sí.
Quan em castigava, perquè ja ho sabia, jo sempre seia, si podia seure al davant, no ho seia mai. Sempre, i a més teníem el mateix lloc pràcticament sempre, no? Però doncs quan em devia revoltar o digue-li com vulguis, Eulàlia, cap a seure allà amb la Teresa. I jo cap allà, vull dir que doncs era poder sí. Que, però,
la
doncs,
nena ja era
realitat,
part del càstig.
En realitat no ho vam conèixer.
Doncs deixeu-me que saludi el darrer tertulià, el Pere Mitjans, que ens espera als estudis de Canal 20. Olèrdola, bon dia.
Bon dia, tinc una mica la veu rara, eh? Estic mig encostipat. Bueno, encostipat no, una mica de mal de coll. Què dieu de bo?
Estrepsils.
Bueno, per aquí no ens el passaràs.
A veure, saps què passa?
Que milloris.
Què passa? Que he estat de tota la setmana de cachondeo de festa, doncs ara em surten les conseqüències.
Amigo!
Per m'haver-ho portat malament. Bueno, no,
I ja res, tenim una edat, noi, ja tenim
això,
una edat i les coses
no,
s'han de fer.
Això no, bé. Mentre es puguem llevar cada dia i puguem anar pel carrer i estiguem feliços i endavant.
Bueno, pues feliços estava però
parlant, constipats. L'Eulàlia també ho diu, això, que amb el col·legi que estàvem nosaltres abans, que era el Col·legi de Moja, que eren les escoles nacionals. A veure, jo també vaig començar als 5 o 6 anys, perquè llavors doncs, no hi havia ni guarderia, ni hi havia res. Però jo no sé, no havíem pensat mai de que hi hagués algun nano, perquè tots anàvem al pati, bueno, a les nenes amb les nenes i els nens amb els nens, això sí.
Oh, i tant,
però,
i tant, i tant.
Però de què discriminéssim o ens donéssim compte de que hi hagués algun nano... jo agafava la pilota i corre amunt i avall al pati i ni me'n recordava de què. A veure, que n'hi havia algun nano que es quedava en un racó i que no li agradava i tal, però aquell nano, quan arribava a la classe, era d'un dels que més contestava. Vull dir, no contestava. Sempre el mestre preguntava i era un dels primers que s'aixecava.
I ell responia bé.
Ah, exactament. Bé, i llavors vaig anar a l'institut i no sé què vols que et digui. No hi existia això. Igual... Jo també he sigut un dels més petits d'estatura i quan hi havia peleïtes allà al pati, jo me'n posava en un racó i dic, ja us apanyareu, mentre no em toqueu amb mi, jo feu el que vulgueu.
Mateu-se, però no
un home... Sí, jo sempre he sigut un home de pau i no m'ha agradat les gresques, eh? Vull dir, sempre he procurat estar a la línia.
No, ja, vull dir, això va a caràcter de cadascú, perquè hi ha un que és mogut i és molt, doncs, bueno, que la trompada seca, perquè llavors també n'hi havia d'això, perquè els nens més aviat, vull dir, però jo de nena, doncs la veritat és que no em recordo pas que tinguéssim cap noia que ni cap nena que li féssim la punyeta, la veritat és que...
Bueno, mira, jo anava al col·legi de monges, i, per exemple, una de les coses que ens castigàvem era si ens posàvem a jugar amb la pilota a futbol. Era col·legi de nenes.
Clar,
i això no era ben vist.
I les nenes no podien jugar.
Escolta, nosaltres no teníem, per no tenir, no teníem ni pilota.
Imagina't.
L'altre jugava, quan anàvem al pati, jugàvem una cosa que en dèiem el cuit d'amagar. Jugàvem una cosa que en dèiem la colla enganxada. Jugàvem el soldat plantat. Després, si estàvem més quietes, jugàvem el joc dels disbarats o el joc del telèfon. Vull dir que la pilota nosaltres ni tocàvem.
No, nosaltres també teníem cordes per saltar.
Ah, cordes per saltar també en teníem.
Fèiem xerranques, fèiem diverses coses.
Sí. I la baldufa.
Però vull dir que el temps ha canviat tant, però tant, que vull dir, no té res a veure.
No té res a veure una cosa amb l'altra.
I inclús ens deien que si jugàvem a futbol teníem de portar bombatxos.
Jo també anava a col·legi de monges i quan fèiem gimnàstica que apenes feies un, dos, tres cap aquí, cap allà, a sota de l'uniforme portàvem uns pantalonets també.
Uns bombatxos que semblaven el rei Carlos III.
Sí. Bueno, jo fins a genoll. Jo quan vaig fer batxiller, llavors nosaltres anàvem a examinar per llibre a l'Institut de Tarragona. Jo a un institut no hi havia anat mai. Només examinàvem per treure el batxiller i vaig treure el batxiller elemental. Però llavors es feien estudiar, feien gimnàsia, hi havia una matèria que era gimnàsia, i la mestra se l'ensenyava, no? I sí, teníem uns bombatxos, anàvem vestides,
normal.
I a sota els bombatxos, per si estàvem a terra havíem d'aixecar una cama o el que sigui, totes ben tapadetes fins
a voltor. A més, eren tots ben arrugadets que fessin molt de voltor, i semblàvem allà...
Si es veien els genolls de les noies, ui, quin pecat, quina cosa més
greu. Jo me'n recordo que la mare me'n va fer uns, la mare era modista, i me'n va fer uns que eren de quadrets blancs i blaus, petitons, i aquells bombatxos, una goma al capdavall i l'altra goma a la cintura.
Devia ser l'atracció del poble, eh? Eulàlia,
no, ja t'has no, 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 el que passa... Home, el poble no, perquè el poble no hi era col·legi. Però vull dir que tampoc no ho feien totes al batxiller, perquè només érem ma cosina i jo que anàvem a un curs, nosaltres feien comptabilitat, veníem, vam ser... Jo vaig començar el batxiller, que tenia 10 anys, vam fer l'ingrés, no? Però vull dir que les altres feien l'escola normal.
Però dir, nosaltres
no, no
fèiem gimnàsia
totes batxiller, totes, però anàvem totes a l'hora. No, no, totes no, nosaltres només en fèiem ma cosina i jo, perquè les altres no en feien. I ah, només no, érem nosaltres
aquí
dues que teníem un baix, no tenia ningú més.
De doncs veritat, mira, ja els fèiem bullying amb les altres.
No, 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 què va. Nosaltres érem... No, ja t'ho dic, jo poder mal m'estar dir-ho, però era com una micota líder i sempre, sempre anava...
La...
A mi em deien, quan era més gran, em deien el sargento, perquè sempre, imagina't, és veritat,
feies,
sempre m'anava.
Feies filmes amb tothom.
A mi bueno, m'ha agradat molt manar, sempre m'agrada manar,
grup,
ves, què vols que digui?
Sempre amb algun grup hi ha d'haver algú que mani, que digui alguna opinió.
Que sigui líder, oi?
Hem de fer
però
això,
ja
hem de fer allò, i vinga, som-hi,
això encara ara, eh? No, no, no bueno, va passar, no, això de manar.
Bueno. Mentre t'escoltin i facin cas, arrai.
Ah, això és un altre tema. Això ja és un altre tema. Jo puc llavors, dir, puc dir, puc dir, i els altres
i fan
llavors,
el que volen.
Real
i
gana.
El que vol. Bueno, amb, els, amb la família que tenim, amb els nets i tot això, al col·le, algun comentari dels nets i tot, no et pensis que et dona gaire bon rotllo, perquè, no sé, ai, aquell nen que és més pesat, aquell nen que és més atrevit, vull dir, clar, la canalla que són una mica prudents, doncs es, hi ha, sempre n'hi ha algun, que el que estem dient, que són una mica més atrevits, i ara sembla que s'hagi agafat la cosa com una mica més de llibertat. O sigui, abans igual era una mica, mal dit, pecat, i ara igual és una gràcia del nen que
no
ha fet
tot
per molestar amb una noia, o amb una noia o amb vàries. I sempre hi ha l'atrevit o el que té una mica més de jeta que els altres.
Sí, esclar.
I,
no,
llavors,
I això
aquest noi
és,
també
no
arriba
més
un moment que també li marquen distàncies. Vull dir
sí, home, jo ara a l'escola d'ara...
Les noies que... també s'estan posant en un puesto que ja està bé que estiguin ben posades, Vull dir, perquè si no, sempre n'hi ha el simpàtic de turno que es pensa que fa gràcia i el que fa és una mica de
fer ofendre
a les
sí,
nenes,
no, no.
Però
aviam,
nenes...
jo he vist noietes, ara, vull dir...
També n'hi ha de ben atrevides, de noies,
Sí, tant,
sí,
ara t'ho anava a dir jo.
Perquè que és atrevida, ves-hi al darrere,
sí,
que és
no,
la que
però
fa.
Però es vesteixen d'una manera...
Sí,
per anar a escola, que jo he vist canalla quan baixen de l'autocar, que baixen de l'institut, venen de l'institut. Jo realment, amb una meva filla, no li deixaria anar d'aquella manera.
Ja, sí.
Vull
no,
dir,
sí, sí,
poder passar allò que passava a vegades en alguna pel·lícula, ho has vist, que sortien de casa amb una vestimenta i em tenien
una
bossa i se'n posaven una altra. Vull dir, tu no ho veies, posa per cas, no ho sé. Però vull dir, van d'una manera... No perquè
sí,
provoquin, però
vull dir,
elles els hi agrada així. No, a l'escola no s'hi ha d'anar d'aquella manera. Em pensaria jo, Que hi van, vale? Vull dir, és el seu problema, no pas el meu.
Si veus
jo ara tinc una neta de
10 anys.
Tinc una neta de 4 anys. Jo què passarà més endavant? Vull dir que allò que diu, calla la boca perquè tu no saps com anirà ni què farà. Però clar, de moment no ho he viscut de prop, això. Ni sé cap cas d'aquí, de lluny. Vull dir, no ho sé. Si n'hi han, vull dir, no... Ma filla
tu,
l'Àlia,
dius d'abans que les noies portaven dues vestimentes, perdona. I ara,
no, abans no, 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 no.
Surten d'una manera
ara.
I ara...
No, ara, això és ara, això és ara. Abans no,
això...
abans dues vestimentes, gràcies que
no
tinguéssim
les, no
una.
Les tenies, no les
gràcies
tenies.
Que et tinguéssim una i anar amb aquella. No,
sí,
no, jo dic d'ara,
sí,
d'ara,
sí.
D'ara.
Ara.
Que per anar a la discoteca, doncs,
com
de casa surten d'una manera.
Com que porten la
manera,
mochila, posen la mochila
bé,
i ja està.
Exacte, porten un top a sota, es posen un jerseiet sobre i quan són a la volta ja es treuen.
Per això
es treuen
dic,
i van ensenyant per dalt i per baix.
No, és veritat.
No m'estranya
no, jo
que...
si van a la discoteca, doncs mira, és un lloc per anar a lluir o per anar a ballar o per anar a fer... No sé què hi van a fer, perquè no ho sé. Però doncs, per anar a escola, vestides d'aquella... És que hi ha l'escola,
sí, potser,
ja no hauria de permetre tampoc que anessin vestits
també.
Segons de quina manera. Dic jo, que no ho sé. Però bueno, hi van, perquè ja dic, jo dic
sí,
vegades,
sí,
veig
sí.
Que veig nenetes baixant i jovenetes, no et pensis.
Sí,
no
sí,
pensis.
Sí, sí, sí.
Cada vegada més joves.
De l'edat de l'institut, perquè comencen a 12 anys i acaben aquí a 16. Vull dir que doncs...
N'hi ha que porten pantalons curts i se'ls hi veu tota la molla del cul.
Molt bé, molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Perquè jo dic, no sé per què els porten, només per tapar plomero i prou.
no, és veritat, noies, ho sento molt.
Un dia un amic del meu marit i llavors, diu, mira, els... diu, ara estic enrabiat, diu, perquè he anat amb la meva neta, diu, era el seu sant, i em va dir que volia que li comprés un conjunt de pantalons i no sé què. Diu, i vam anar a una botiga, i bueno, se'ls mirava, diu, no em va comprar cap. Però per què? Diu, perquè els pantalons curts eren massa llargs.
Ja.
Aquell home va venir com mig esgarrifat. Diu, més ara, diu, eren massa llargs. Diu, però com han d'anar? Dic, veràs, tu mira't quan baixin de l'autocar, ja ho veuràs com volen.
Ensenyant la mulleta, que dic jo.
I llavors els nois, com que veuen les noies tan guapes i tan atrevides i tot això, tots se n'aprofiten una mica més. Potser
bueno, doncs, les noies, han de ser elles que s'han de saber guardar el
que han de frenar.
Però ja et dic, els vesteixen d'una manera com molt provocativa. Vull dir, penso...
Sí, sí. Que no fa falta, tampoc.
No cal. No, i per anar a escola, menys.
I menys.
Hi ha nenes de primària, de 10 anys, que porten les ungles, que jo no he portat mai, i uns llavis pintats i les pestanyes arrissades, però de 10 anys,
Sí.
Jo he sigut voluntària d'aquesta escola, 9 anys, perquè jo sóc pericultora i quan em vaig jubilar, mira, alguna cosa tenia de fer també, i he sigut voluntària al Jacint Verdaguer. Doncs veies nenes amb 9 i 10 anys que anaven pintades com mai jo no hi he anat.
Sí, sí.
Aquestes nenes tan petites, vols dir que surten de casa seva així?
Sí, per les ungles pintades, no sí, perquè jo he vist nenes
sí,
de l'edat de la Martina que porten les ungles pintades.
Sí. Vull dir, la mare li farà gràcia i els hi pintarà.
Ella se les pinta perquè doncs, li van comprar, perquè també li agrada, però són d'uns pintaungles que rentan les mans amb sabó, marxen.
Ja, marxen.
I a l'escola no hi van les ungles pintades, evidentment, que sí. Si la vaig a buscar algun dia, el primer que faria és rentar-li les mans. Però vull dir que no tenen edat de fer aquestes coses, carai.
No.
Vull dir, penso jo.
Tot el seu temps no cal créixer tant de pressa. Ja passa el temps de pressa, ja.
És igual sí. Que...
No cal fer-se gran abans d'hora.
És igual que ara volen sortir ja, tenen 13 o 14 anys, ja volen sortir fins a les 2 o les 3 de la matinada. Això tampoc impensable.
I hi ha pares que ho permeten.
Sí, noia, però, ostres, te la jugues molt,
perquè, eh? Perquè, te la jugues, bueno, doncs vull dir...
Les meves filles no van sortir fins que van tenir 18 anys, eh?
Bueno, sí.
Però,
jo els explico...
Jo et diré 16. Aviam, el que passa que el ser d'un poble... Llavors, les havíem de portar, és igual. Si
a Vilafranca.
Aquella, o a Vilafranca. O
a la Festa Major, sí.
Però com
sí,
que les havíem de portar i les havíem d'anar a buscar,
sí.
Perquè a Sant Jaume doncs, no hi havia discoteca.
Ja,
però vull dir que sabies que si li deies quarts d'una o li deies a les 12, elles sabien que a les 12 havien de ser allà on son pare les era a buscar, eh?
Perquè si no era un càstig,
Hombre, no, si era un càstig.
Les castigaves o no?
No podien tornar, llavors.
Jo no, la meva dona.
No.
Si no hi eren l'hora que havien quedat, l'altre diumenge següent no sortien.
No fallaven,
I carai, si eren l'hora.
Ara tampoc és per posar medalles, però no fallaven. Vull dir, no sé, sabien que era l'hora i ja està. Quan van ser més grans, que van tenir 20, 22, llavors ja era un altre
llavors
tema.
Llavors ja és diferent,
saps?
Eh?
Que vull dir, vivien a casa encara. Vull dir, quan van fer la carrera vivien a casa, no?
Ja és diferent.
I llavors marxaven amb el seu cotxe diferent. I més busca i digues el que hi ha. Però doncs vull dir...
Llavors tenien de veure sortir el sol.
Però...
que no aixequen un pam de terra i ja...
Sí. Però els pares, ja dic, avui... Veiem, la meva filla gran té un fill que és del seu home i ara té, ha fet 13 cap a 14 anys i també se'n fan fart de traginar a la Munt i Avall. Ara, perquè viuen a Banyeres i ara volen anar a Llorenç amb la colla i de la colla doncs, se'n van, és igual, un dia determinat poder van a Calafell, saps? Però vull dir que... No, els pares d'avui tenen molta feina.
No té res que veure amb allò d'abans.
No, nosaltres no vivíem de Sant Jaume, la meva joventut. No.
Mira, molta feina, sabeu per què? Perquè de vegades els pobles deixem perdre les coses que ja fèiem, o les institucions que teníem i que funcionàvem.
Bueno,
i llavors, per ser més macos, nosaltres anàvem a Vilafranca a veure, per exemple, la pel·lícula una setmana abans a Vilafranca, i llavors, quan es feia aquí Sant Sadurní, la sala buida.
Ja l'havíeu vista.
I amb això ja perds una cosa. Doncs, com això, altres coses.
Sí,
tenim dues sales molt maques, tancades, fent-se molt bé, i no tenim cap teatre a Vilafranca, aquí. A Vilafranca en tenen un munt d'opcions. Nosaltres només tenim la Fassina, tot a peu pla, que la gent de la tercera línia ja no veu res.
Yeah.
I què? Què hi hem de fer? Ja reclamem, ja. Jo mateixa, que estic posada al món del teatre, i ho dic moltes vegades, això, que amb un Sant Sadurní és vergonyós que no hi ha, només tinguem la Fassina. I encara, quan has de fer una obra de teatre, has de pagar 1.000 euros perquè et deixin la sala, i tu fas entrada inversa i en fas 300.
Sí.
Encara perds 700 euros.
Sí, sí, sí.
Sí.
Vull dir que dius, però on t'hem arribat? És que et vas desanimant pas a pas.
Clar.
Perquè els que tenim bona voluntat de fer coses...
El jovent en particular tot ho fa fora de Sant Jaume.
Tothom marxa.
Tothom marxa, vull dir, la cosa és marxar.
És el mateix que ha passat igual a Sant Jaume, igual que aquí, igual que a Moja,
si els que estem al poble no fem força perquè hi hagi coses... cada vegada es farà més gros, cada vegada
aquí,
anirà més
lluny. Aquí, si alguna cosa és per la gent gran, pel jovent, pràcticament, tenien, vull dir, al Papiolet tenien hi ha un centre dels com ne diuen, els xarel·los. Però aquests xarel·los són, doncs, que sé jo, de Rodalies, també, no pas de Sant Jaume sol, i fan alguna activitat. L'única activitat que jo els hi conec és que fan el pessebre vivent de per Nadal.
Senyores i senyors, el temps s'acaba, em sap greu.
Ja està,
s'ha acabat.
Fins dimecres. Sempre tenim una
bona jornada. Adéu.
Bona setmana.